Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. 8.240 quilos d'aliments recollits a l'Escala pel gran en recapte d'aquest cap de setmana, de divendres a la tarda i dissabte tot el dia. La xifra és quasi idèntica a la de l'any passat si ho comparem amb el que recullen els voluntaris coordinats per l'àrea de serveis socials. La diferència respecte a l'any passat seria si suméssim els quasi 2.000 quilos que recollien des de l'Església Evangèlica i el Remanente, que aquest any no han fet recollida. En tot cas, sigui la xifra que sigui, des de l'àrea de serveis socials, des de l'Ajuntament, se'n fa un balanç molt positiu i s'agraeix públicament a tots els voluntaris que hi hagin participat. Una baralla en un bar acaba amb un home mort i un detingut imputat per homicidi imprudent. Els dos s'haurien discutit, un hauria empès l'altre, que va caure i es va donar un fort cop al cap que acabaria causant-li la mort. El detingut, després de prestar declaració davant del jutge de guàrdia, va ser posat en llibertat provisional. L'Ajuntament s'adhereix al manifest conjunt amb motiu del Dia Internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones, que es commemora avui. Aquesta tarda, 6:45, l'associació Temps de Dones en farà una lectura pública a la plaça de l'Ajuntament. Jeroni Zané, un dels ferms defensors de Víctor Català quan escrivia per a la revista Joventut, ha estat el protagonista de la tercera conferència de novembre dedicada a l'escriptora escalenca. La conferència ha anat a càrrec del filòleg Martí Duran i Mateu. Una sessió de Tai Chi ha estat la darrera activitat organitzada des de l'abadia de Roses en el marc de les abadies més velles del món. La previsió de mal temps va fer que no hi participés gaire gent. Bloc esportiu, a l'Escala de futbol, l'equip sènior perd 3-0 al camp del líder, el Girona B. Amb això cau a l'onzena posició del grup primer de la Primera Catalana abans d'enfrontar-se diumenge vinent i l'altre a dos equips de la part baixa com són el Tona i el Parets. Aquesta jornada el banyolí Ignasi Masó ha reaparegut després de la lesió que es va fer el mes de setembre a Rubí. En tenis de taula, victòria contra el Leganés, 4-1, i això fa que el CER s'allunyi una mica, ni que sigui una mica, de la zona de descens. En bàsquet, a destacar especialment la victòria del cadet femení A, que segueix invicta després d'imposar-se al Fornell, 72-68. Eren els dos equips que compartien liderat amb 0 derrotes. Repàs a l'agenda d'activitats culturals d'aquesta setmana, última setmana de novembre, amb encesa de llums de Nadal i benvinguda al Tió, amb dues conferències programades divendres i una altra dissabte, i amb l'estrena de l'exposició Lluna Baixa d'Adriana Valle. De tot això en parlarem en detall al punt de les 6, d'aquí a just una hora local. Primer informatiu local d'una setmana que comença amb un panorama de sol, de calma i de molta bonança. A les 6, l'informatiu i després el Zona Mixta. Ara us deixem amb el FAN, el magazín de mar de Catalunya, que elaborem 5 emissores municipals per connectar. D'aquí a ben pocs instants amb Eivissa, trucant a Xico Cardona, secretari de la confraria d'Eivissa. Després, interactiu sobre pesca amb el president de la Unió Nacional de les Cooperatives del Mar i amb Jaume Carnicer, patró major de la confraria de pescadors de Vilanova i la Geltrú. Avui, càpsula de pesca i també el preu del peix connectant amb la Ràpita. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Recordeu que dimarts passat l'X feia pública la seu amb orgull el fet d'haver incorporat 300 metges a la sanitat pública. Això ho va fer arrel de que feia un any de l'acord amb el Sindicat de Metges de Catalunya. Doncs bé, ara el Sindicat de Metges de Catalunya no només no està d'acord amb l'Institut Català de la Salut, sinó que a sobre el denunciarà per incompliment de la llei de riscos laborals. El denunciarà a Treball perquè sigui inspeccionat. I és que, lluny de cobrir els acords als quals havien arribat ara fa un any per aturar la vaga, no només no en cobreixen aquests acords, sinó que a sobre s'ha precaritzat encara més el treball d'alguns metges i a sobre s'han relaxat en el que consideren el compliment de la llei de riscos laborals, que entre d'altres coses estableix que cada treballador ha de tenir unes condicions laborals que evitin la sobrecàrrega de feina i les situacions d'estrès. Per tant, l'ICS treia pit el dimarts passat, el sindicat de metges li fumarà una denúncia demà, és a dir, amb una setmana de diferència, i això té pinta de que, tornant de vacances, si no abans, tornant de vacances de Nadal, si no abans, s'augura alguna vaga de metges de primària. Poseu-vos a l'aparato, perquè sembla que la cosa anirà per aquí. En tot cas, des del FAR estarem per explicar-vos-ho i per, evidentment, analitzar-ho en el context de l'entorn que ens escolta i que ens toca treballar. Benvinguts, segona hora, viatgem.
El FAR, el programa mariner de Catalunya.
Viatgem cap a l'arxipèlag Balear, en concret cap a l'illa d'Eivissa, per conèixer com els hi ha anat aquesta setmana i com estan vivint aquests dies des de la cofradia d'Eivissa. Parlem amb el seu secretari, en Xico Cardona. Xico, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estàs? Tot bé? Per aquí? Ho tenim tot en ordre?
Molt bé, sí. He hagut temporal tots aquests dies, però avui pareix que ja comença a millorar. A veure si aquesta setmana ja és un poc millor.
Aquí també hi ha hagut temporal i hi havia nervis, ja t'ho dic ara. Hi havia nervis perquè són males èpoques pels temporals, per haver-se de quedar amarrat a port.
Sí, els pescadors ho passen malament. Això d'estar setmanes sense poder sortir a pescar, no, li va molt malament. Hi havia molt de nervis per demanar el moll.
Escolta'm, aquest cap de setmana recordo que heu tingut jornades. Heu fet una trobada i unes jornades de reflexió amb pescadors, no?
Sí, correcte. Vam organitzar unes jornades dins d'un projecte financiat per la Fundació Marilles. Un de les activitats que fem, aquest projecte es diu Mare Nostrum, Reserva de Futur. Està orientat sobretot a dar un poc de publicitat i visibilitat a les reserves i fer veure a la gent, a la societat en general, pues, els beneficis de les reserves marines, no només pels pescadors, sinó per l'illa, per la ciutadania en general. Uh-huh. I aquest cap de setmana pues, hem organitzat unes jornades de cogestió i corresponsabilitat i una sèrie de ponències, de les que participaven també els nostres pescadors, amb alguns companys de fora de les illes. Per exemple, hi havia en Nicolás Fernández, de la cofradia i la federació de Càdiz, Uh-huh. Con ell i la Federació de Càdiz. Estava aquí també el president de la Federació Nacional de Cofradies, Basilio.
Sí?
Basilio Otero. Sí. I també un altre company de Galícia, en Milucha Loura, no sé si el coneixeu, que ha estat secretari de Cofradies durant 25 anys, sempre ha estat en projectes de dins del sector pesquer, tant per fomentar la feina de la pesca dins de gent jove, en temes de comercialització, i està bastant interessant. També hi havia tècnics d'aquí d'Eivissa, de sector científic, diguem, una flota que està fent feina per el galp de pesca d'aquí d'Eivissa i Formentera, na Imma Montero, uh-huh. I bé, un poc contrastar les opinions d'uns i d'altres i interactuar amb els mateixos pescadors, doncs, crec que ha estat una experiència molt, molt enriquidora i està molt bé.
I s'ha arribat a algun acord, Xico? És a dir, algun acord o algun compromís s'ha anat una mica més enllà d'aquest intercanvi de coneixement o de moment ha estat suficient aquest intercanvi?
Bé, més que res és intercanviar amb experts d'altres zones, de lo que s'està fent en aquelles zones, d'experiències que han set positives, d'altres que ho han set menys. Uh-huh. I, a veure, el sector de la pesca ja sabeu que és molt endogen, sí. I a més d'un lloc com és Eivissa, que està bastant aïllat de la península, i altres llocs, pues, de voltes pues, crees vicis, crees costums, que no veus el que s'està fent per al resta del món. Jo crec que aquest tipus d'experiències són molt interessants i molt enriquidores.
Doncs escolta, moltíssimes felicitats per haver-les implementat. Mira, nosaltres divendres parlem amb el Basilio, que el tenim tots els divendres per aquí una estona, igual que estem parlant amb tu, doncs parlem tots els divendres amb ell, i també li preguntarem com s'hi va trobar, com ho va veure. Et sembla, Xico?
Fantàstic, jo no tenia el gust de conèixer-lo en persona i m'han mandat una boníssima impressió d'ell.
Sí que és un bon tio, sí. Escolta'm, que vagi molt bé, Xico, una abraçada ben forta i que tingueu una setmana. Cuida't, fins després.
Una abraçada.
Segueix la llum del far.
Vinga, a les 5 i 11 minuts de la tarda, som al Far i volem parlar de pesca, però no des de fora, sinó des de dins, els que hi treballen cada dia, els que la gaudeixen i la pateixen també, que són les dues coses. Deixeu-me saludar a l'Antoni Marzoa, que el tinc aquí al meu costat. Antoni, molt bona tarda, com
molt
estàs?
Molt bona tarda.
Com va tot?
Bé, resistint.
Ara em diràs que gaudiu més que no pas patiu. Això sempre, així a la ràdio sempre, no sé què diu més. Però és, quan toca patir, pateixes molt, eh?
Pateix molt, sí. Sí, un bon tros.
Ara parlàvem amb la gent d'Eivissa que porten tota la setmana sense sortir a pescar pel temporal. I això, en aquestes èpoques de l'any, en què un comença ja a fer números de cara a quadrar l'any, tancar, evidentment el peix i el marisc de Nadal, totes aquestes coses, deu ser fotut, eh?
Ah, comença octubre, novembre, a més és que són de patir amb temporals, mal temps, és veritat, sí, és així, t'acabes l'any malament.
Va, deixa'm saludar a un convidat que té l'Ivan a Vilanova. Ivan, endavant.
Doncs sí, ens acompanya una vegada més en Jaume Carnicer, el patró major de la Confraria de Pescadors de Vilanova, que feia sí amb el cap, eh? Quan escoltava l'Antoni Martó, això de les temporals aquí a Vilanova ho hem patit i molt, també. Jaume, bona tarda.
Bona tarda.
Què? Patim molt, també, tu, o què?
Nosaltres som patidors de pena, ja patim per tu. A l'hivern patim a l'estiu, i si tenim el Toni a l'altra banda, patim pel Toni, també.
Bona tarda, Jaume.
Bona tarda, Toni.
I això que diuen que aquest any no ha estat any dolent per la pesca. Comencen a sortir unes primeres valoracions molt amb alçada i molt d'impressió, em dóna la sensació a mi poc científic, però sí que és veritat que no ha estat un mal any pel que fa referència a les captures. Després els preus és una altra cosa, però pel que fa referència a les captures es comença a dir que no ha estat un any dolent aquest 2019.
En Jaume ho té més coneixement més profund d'això, però sí que és veritat, i fins i tot hi ha alguns estudis. L'any passat ja es va publicar a l'estiu un estudi de la FAO on reconeixia una recuperació, i el mateix IEO està reconeixent que hi ha índices de recuperació, no? I nosaltres pensem que també és per les polítiques que des de fa temps el sector de motu proprio ha vingut engegant, no? Pedes, reduccions d'horaris, a Vilanova el Jaume ens ho podrà dir, ells a les 4 ja estan dins de port, surten més tard, vull dir que ja fa molt de temps que es fan coses des del sector i sembla que hi ha alguna recuperació ja d'algun dels estocs.
Jaume.
Sí, aviam, costa a vegades lligar les coses, perquè tot aquest món és molt cíclic i a vegades sembla que tu estàs fent bé les coses i que això ve repercutit en un augment de les captures. És veritat que fins al setembre anàvem de conya, amb tots els aspectes, en visió general. Setembre-octubre, el que és l'encerclament, va patir una davallada important, que encara es manté ara, tot i que aquesta última setmana, si no hagués sigut pel mal temps, semblava com si hi hagués una petita recuperació. L'any passat, recordar que abans de començar les vedes d'encerclament, vam tenir un mes a Vilanova molt bo del peix blau, i bueno, no et pots agafar mai el que ha passat l'any anterior, però hosti, si aquest any acabéssim això, pues, sembla ser pues, que tancaríem l'any, pues, hauríem de dir satisfactòriament amb els moments que vivim, pues, hauríem de... acceptaríem molt bé les captures que hi ha hagut i els preus mitjos durant tot l'any, la veritat.
Però el, aquí la, us ho pregunto a vosaltres, perquè clar, mirant-ho des de fora, el tema és l'èxit on està, en les captures o en els preus mitjos? Ho dic perquè clar, si ho basem en les captures ens vindran les ONGs i ens diran que ens ho estem patant tot i que tornem altre cop als vicis d'abans. I si ho fem pels preus mitjos, jo crec que està bé, que és per on hauríem de tirar. És una opinió, igual m'equivoco, Si m'equivoco, sisplau, m'ho rectifiqueu. Que és, jo crec, cap on hauríem de tirar, que el que pesquem tingui molt valor, més que haver de pescar molt per tenir algun diner que entri a casa, no? Quan dieu bona d'allò, va, Jaume, tu, comença tu. Pels captures o per preus mitjos?
Les captures han estat molt ben orientades. Jo quan parlo de captures no parlo de quantitat de quilos. Val. Sinó que els quilos que s'han portat a Llotja, pues precisament, almenys jo no puc parlar per tots, però sí que puc parlar per Vilanova, s'ha sabut distribuir molt bé quines eren les millors captures a anar a buscar. En vez d'anar a matar quilos, el que s'ha anat a matar són mirar d'aconseguir el màxim de bon preu sobre la demanda que hi havia. Vull dir, ja fa dies que, per exemple, amb l'encerclament s'estava pues, agafant una espècie que té poc valor i aquí pues, he vist que la gent pues, no ha volgut anar a matar tants quilos d'això. Han seguit buscant els quatre seitons i les quatre sardines, que ara costen molt d'agafar, però que sí que tenen pues, un bon preu, perquè les captures són molt baixes, però més val portar 70 o 80 caixes d'això que no portar-ne 500 de l'altre, que té un preu pues, molt inferior. Quan em refereixo que hi ha hagut bones captures, potser hauria de dir que les captures han sigut molt ben dirigides, possiblement. Bàsicament jo em baso en el preu, el que ens fa sobreviure és una mitja de les dues coses, és agafar bona captura, però que aquestes captures que s'han agafat siguin sobre allò amb el qual demanda més el mercat, amb el qual els preus en aquell moment estan molt més elevats del que pertoca. L'interessant és que la barca al final del dia amb menys quilos pugui vendre més, que és el que marca la rentabilitat del dia. Jo m'agafo amb això, el Toni suposo que coincidirà completament, vaja.
No, totalment d'acord. Jo a més crec que ara se m'anava al cap a pensar una mica en la dimensió de la flota, no? Jo crec que des de fa un temps probablement tenim ara una dimensió idònia de la flota. I vale. Ara el que cal és que pues, hi hagi una millora dels preus. Com diu el Jaume, pues, el tema de les captures està molt bé. Quan diem que hi ha una certa recuperació dels estocs, estem parlant sobretot del que ens diuen els estudiosos del tema, no pas que nosaltres agafem més de peix, vale? Vull dir que és el que diu el Jaume i jo pensava paral·lelament amb això, que crec que d'alguna manera ara tenim una dimensió de flota bona i ara la preocupació hauria de ser no perdre més embarcacions, mantenir els llocs, que són llocs de qualitat, i anar recuperant una mica la imatge de la pesca, que em sembla també que està una mica...
Estic plenament d'acord amb tu. Aquest és un tema del qual, si et sembla, en parlem a partir de dos quarts, però és un tema que volia treure. Perquè m'agafo amb una cosa que acabes de dir i que em lliga molt amb una altra qüestió que està. Els famosos FEMs, aquests famosos ajuts que han de venir a la flota a partir del gener del 2020, i que ara resulta que les entitats ecologistes diuen que ni parlar-ne de renovació de motors, ni de renovació d'embarcacions, ni que tampoc s'utilitzin per pagar vedes, ni res de res, ho llegíem ara, no? Que la reforma que s'ha fet del FEM doncs té l'oposició frontal de les ONGs. Jo no ho entenc, però no, bueno.
Hi ha moltes coses...
Deixa'm que us ho digui,
Hi ha moltes coses les que plantegen les ONGs, dit des del major dels respectes, que jo crec que si se les miressin dos cops tampoc les entendrien ells. Vale? I a vegades em dona la sensació que són com una cabra que tira contra el mur per instint, sense saber per què, però pica. No té cap sentit. Jo vull barques que siguin més segures, que siguin més estalviadores en el consum, que emetin menys emissions, ormejos més efectius... tota aquesta sèrie de millores, que hi és on precisament el fons estructural de la pesca ha d'anar a donar recolzament a tot aquest tipus d'actuacions. Ara fa poc el Jaume ha estat formant part d'una delegació, per dir-ho així, d'armadors que han estat a Dinamarca, aprofitant que es celebrava la Danfish, que és una fira bianual, i han pogut estar veient instal·lacions dels proveïdors, visitant la fira, van estar al canal d'experiències, coneixent pues, portes d'arrossegament, arts, etc, etc, etc. Aquestes són les inquietuds dels armadors catalans des de fa temps, i ens preocupem d'aquestes coses. Fa uns mesos van ser els de l'encerclament qui van anar al País Basc, i van estar també mirant una mica tots els avançaments que es fan, no? Vull dir que tallar el tema de que si motors nous no significa pescar més, sinó que és donar seguretat, és estalviar, etc, etc, no? Vull dir que és...
Jo és que igual, ara, si voleu, em poso, i t'ho dic a tu, Jaume, però, o a l'Antoni, però jo ara em poso un plan ONG mediambientalista, no? I em vens tu amb el teu barco, que segurament deu anar a gasoil, com totes les barques, i que segurament el teu no, però la resta de ports hi ha barques amb motors absolutament sobredimensionats i fora de tota lògica i tota mida i tot, fora de tot. Em vens i em dius, ah, mira, jo ara em canviaré la barca i me'n compraré una altra amb un motor elèctric o amb un motor híbrid que contamini la meitat, que a més a tu et suposa un estalvi en el combustible diari, i faig una barca nova i jo sóc la Unió Europea o l'entitat mediambientalista i controlo que aquesta barca nova que et facis no et permeti pescar més de la que ja tens, però et facilito la compra i et dono els diners que estiguin establerts per fer-ho. Jo això ho veig dintre de la lògica, no entenc per què no. No sé si per aquí va el tema.
Bueno, sí. Jo ja, mira, ja començaria dient que el que has dit tu de Fondos FEM vol dir Fons Europeu Marítim de la Pesca. Pues els diners que es destinen a això, que es destinin només pels Fons Europeus Marítims de la Pesca.
Sí, és veritat.
Els que s'agafen amb aquests... fons que hi ha i no són del marítim de la pesca, que vagin a buscar els fons en una altra banda. Posats a parlar ja del que tu deies, a veure, és que no té gaire sentit. El que està clar és que el que no hem d'incentivar és que es posin motors més potents, que contaminin el que estan contaminant els motors que pràcticament estan instal·lats, que això ja va ser una cosa que es va incentivar des de la Unió Europea, però això és un altre tema que podríem estar parlant aquí tres dies seguits. Perquè aquests motors que hi ha instal·lats ara actualment es van finançar fa uns anys perquè la Unió Europea deia que era el que teníem que fer. Ara s'han donat compte de que no anem per aquí. Ostres, doncs ara faciliteu que aquell error que es va cometre de potenciar tant les embarcacions amb uns temes i que haurien d'haver sigut cap a una altra banda, doncs ara ajudeu a fer una reestructuració cap a la banda positiva, que això ja es veu que és positiu. I et trobes qui són els primers que es neguen. Jo no, a mi em costa d'entendre quina és la negativa. És a dir, amb què ens agafem? Si són organitzacions no governamentals que el que miren és pel medi ambient, doncs, hòstia, doncs mireu pel medi ambient. Amb què ens hem de mirar? Si no, ens hem de mirar amb això. Llavors, que ells ja es queixin per aquestes línies, bueno, no ho acabarem d'entendre mai. Però almenys que sí que es reconegui que si es va cometre errors, jo no dic que en aquell moment igual no es va entendre la política, i els pescadors pues, van acceptar aquests fons i van intentar pues, desenvolupar de la millor manera. Llàstima no haguéssim vist com funcionaven els països del nord, perquè n'haguéssim après molt. El que passa que com que això, fins que no estàs dintre del bassal i ple de fang, hi havia un bassal, pues això és el mateix. Però una vegada cometa l'error, i cada vegada que vegis un bassal, aviam si és fons, pues això és el mateix. Ara el que hem d'aprendre dels errors que hem comès, parlo de tots, tant uns com els altres, aquí hem comès errors molts, però sí que estem disposats a redreçar tota aquesta línia que era, o semblava que o el temps ha demostrat que ha sigut equivocada, i tornar a agafar el camí bo. Llavors et trobes aquestes coses i m'encosten d'entendre, tu, la veritat. Perdoneu, abans que he rigut i no havia d'haver rigut.
No. Demanant que un 20% d'aquests FEMs vagin precisament a investigacions relacionades amb el medi ambient, que és, lliga molt que tu deies, no? El FEM és per la pesca, per altres coses, altres ajudes. I hi ha una qüestió clau, i és que ningú es pensi que els hi compren barcos als pescadors, els hi donen ajuts, però que refer el barco és una pasta. O sigui, perquè no ho és una pasta.
És una inversió...
Que és la segona part, i és quines empreses estan en posició i en disposició de poder assumir, malgrat que li donguin un FEM, una inversió d'aquesta magnitud.
No, és que, a més, la gent s'oblida, quan parlem de la Mediterrània, estem parlant de la pesca costanera, el que en castellà diuen la bajura, que són... Totes són microempreses, no són petites i mitjanes, són microempreses de tipus familiar, en la que el propi armador segurament és el patró, és el motorista, i forma part de la tripulació. ¿Vale? I ens hem trobat, pues, en aquest sentit, quan es parla d'ajuts per fer vedes, se'ls donen als tripulants, però si d'aquells tripulants, per exemple, són dos germans que són armadors i un va de motorista i un altre de patró, doncs no cobren l'ajut. Per què? Perquè resulta que són armadors. Escolti, no deixen de ser tripulants.
Clar.
I s'oblida molt no s'oblida, mai es té en compte quina és la realitat social i econòmica de la pesca de la Mediterrània. I no es té en compte quan es redacten les normatives de, per exercir, dissenyar una política pesquera, com és el cas ara del Pla Plurianual, i sempre ens passa el mateix. No es fa un anàlisi previ de quina és aquesta situació i de quina serà l'afectació d'aquelles mesures que estem dibuixant, com afectaran aquella realitat. Això mai no s'ha tingut en compte. I llavors hi ha altres realitats a les que caldria posar-hi mà. No pot ser que estiguem collant sistemàticament a la pesca marítima professional i no parem atenció a altres activitats que tenen una incidència superior en el que és el recurs. I pot ser la pesca recreativa, pot ser els vessaments, pot ser el canvi climàtic, el tràfic marítim, creuers i mercants que deixen anar de tot, i a la Mediterrània és el que pateix una intensitat més grossa de tràfic marítim. El 95% de les mercaderies, em sembla que a nivell mundial, es mouen per als mars, i la Mediterrània és el que té més tràfic de tots. Aleshores, totes aquestes qüestions, la pressió demogràfica, nord-sud i tal, s'haurien de tenir en compte i veure també com afecten els recursos i, per tant, com perjudiquen el pescador.
I no només posar el dit a l'ull del pescador com a únic responsable de la mortalitat dels peixos o de la desaparició de les espècies. Va, he dit que tot just ara d'aquí 30 segons ens parem, i he dit que després tornaríem parlant del medi ambient i de com els pescadors us relacioneu i d'alguna manera treballeu amb el medi ambient, perquè aquesta setmana, i avui ha estat un exemple, hem parlat amb moltes entitats mediambientalistes i molts projectes de protecció o d'investigació, i tots passen per la col·laboració dels pescadors. Jo crec que això val la pena posar-ho en valor. Per tant, si us sembla, Jaume, no marxis, en 3 minuts en parlem.
No, tranquil, estic aquí.
Vinga, doncs, seguim el...
No et moguis.
Fins ara.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Són 6:15 de la tarda. Arribats a aquest punt, tenia ganes de treure una qüestió que és de sensibilitat i que probablement escoltant el programa ho haureu vist. Avui mateix hem parlat del projecte Dofins de Tramuntana de l'Alt Empordà, aquest projecte que, bueno, que vol protegir els dofins de la zona del Cap de Creus i tal. Sempre, quan parlem d'aquests projectes, sempre, i en tots els àmbits, s'acaba parlant dels pescadors com a element fonamental per a la investigació. Perquè recolliu dades, perquè feu fotografies, perquè porteu els investigadors en el vaixell, perquè a través de les vostres observacions i de les vostres experiències doncs aporteu i enriquiu la visió dels científics. És a dir, qualsevol cosa que es fa al mar, qualsevol té a veure i participen els pescadors. Recolliu brossa, porteu plàstics, etcètera, etcètera. Quan tu ara fa un moment, Antoni, deies s'ha de canviar la visió que la societat té sobre el pescador, és que és veritat. És que la idea aquesta de que sou uns expoliadors del mar i ja està molt arrelada i no és certa. Participeu, vaja, de la vostra feina diària. Jo crec que la meitat té a veure o no té a veure ben bé en treure peixos del mar.
A veure, jo he dit moltes vegades, des de fa anys, dic que el pescador és un guardià de la mar. Per activa o per passiva, li agradi o no, i normalment li agrada. Perquè el que sí té clar el pescador és que aquell és el seu principal actiu. I ha sigut sempre el primer en mirar de tenir cura. Clar, si ho mirem des de la perspectiva d'avui dia, que tenim un coneixement molt més ampli, més conscienciats i tal, doncs a vegades diem també, ostres, quines animalades. Escolti, no, han anat a recol·lectar, a vegades amb més seny o menys seny, però sempre amb cura i conscients de lo que hi ha fora. I com tu dius, clar, és que ells estan allà tocant la mar, la coneixen, coneixen els fons, coneixen els peixos que hi ha. Fa molt de temps que es fa d'escombriaires, gratia t'amore, sense buscar ajuda de ningú. Al contrari, han vingut a buscar els pescadors, entitats que ara es preocupen per l'impacte dels plàstics, macro, nano, micro, el que vulguis. Sí. Allà estan els pescadors. I és degut a això perquè el pescador està a peu de mar tots els dies. I és aquell guardià. També per això, moltes vegades, i segons a quines activitats o col·lectius els hi molestem. Yeah. Perquè som testimonis de moltes jugades que no són simpàtiques amb el recurs, no? I en canvi, com que també són pocs i atomitzats, sempre dic, se'ns fa servir com a boca expiatori. Però aquest és el tema, el pescador no és un lladre o un incendiari de cap tipus. I faria falta, el que passa que aquí no ho podem fer nosaltres, no tenim mitjans ni temps per fer-ho, però les administracions s'haurien de preocupar per donar-nos un cop de mà i fer aquest canvi d'imatge perquè se'ns entengui millor.
Jaume,
ni més ni menys, el Toni diu guardià, jo et diria que som el baròmetre. Bàsicament som els que en tot moment anem marcant pràcticament si la temperatura puja, baixa. Quan et dic que puja i baixa em refereixo a com, quin estat de mar tenim, quan els primers canvis, quan hem detectat alguna cosa, els detectem, doncs qui són, els que està cada dia allà, ni més ni menys. Tu potser vas a veure un edifici, hosti, sí que s'ha crescut en 3 anys que van començar, o Sagrada Família, per exemple, no? Porten 100 anys treballant-la. Però si vas cada dia, tu vas veient les petites millores i els petits empitjoraments, els veus dia a dia. El que està cada dia, perquè és la seva obligació i perquè d'allà menja, que això és el més important, d'allà en surt el seu salari i ell és el primer implicat en que això no s'acabi. No conec ningú que d'allà d'on hi viu es comporti d'una manera completament pues, sense cap tipus d'organització i amb ganes de malmetre-ho. Això en pots trobar un de cada 100.000, però amb els pocs que quedem, ja et puc assegurar jo que som els que més cura i els que avisem a la mínima que veiem qualsevol canvi, ja sigui amb dofins, amb cetacis, amb marisc, amb qualsevol àmbit. Som els primers observadors a veure qualsevol canvi, almenys és el meu parer.
Jo trobo a faltar, i m'agradaria, que es fes algun estudi científic sense necessitar la participació dels pescadors. És a dir, que s'hi aboquessin els diners necessaris com perquè es pogués fer un estudi científic sense la necessitat dels pescadors bueno, per tenir aquesta... No es vol aquesta neutralitat i aquesta absoluta cosa escèptica i tal, doncs vinga, gasteu-vos la pasta, feu un estudi de la tonyina, del dofí, de la sardina, del que sigui, i en funció d'aquests resultats prenguem les mesures necessàries, perquè em dona la sensació que moltes vegades s'estan prenent mesures de quotes, de limitacions pesqueres, sobre unes dades
de percepció, o sigui, no unes dades reals de, és a dir, per exemple, mira, sardina, ara mateix en Jaume fa una estona deia, oh, les quatre sardines que hi han, perquè no en tenim, no en tenim més. Bé, no en tens més a Vilanova, perquè l'altre dia parlava amb els de l'Empordà i troben sardines a Dojo. Llavors, el que ha de posar el límit, a qui escolta? El de l'Empordà o el Jaume? I en funció del que li interessi o de qui li bufi l'orella, escolta el Jaume o escolta el de l'Empordà, no? I és, jo crec que això ho hauríem de resoldre.
El que passa que tens problemes. La manca de diners.
Mira, ja, pasta.
Sí, clar, llavors venen a buscar el pescador perquè els estalvia molta feina. El coneixement empíric, el coneixement empíric el té el pescador. I aquest és un altre estalvi. I ara, jo, mentre ho deies això, jo estava pensant, cada any, i a en Jaume li passa el mateix, perquè ens passa a totes les confraries, les universitats ens arriben peticions de col·laboració perquè signem cartes donant l'okay i no sé què, perquè necessiten el recolzament dels pescadors de dir, vale, sí, i que a més, pues sí, portarem això, i si cal portar un científic, també, el que calgui, vull dir que tens molts problemes perquè es faci aquest estudi sense emprenyar els pescadors.
No,
veig viable.
No, ja. Per aquí baix tampoc, eh? Tu, Jaume, n'ha d'anar, eh?
No, estic completament d'acord. Vull dir, ho diu el Toni perquè fa dos dies hem rebut una pila de cartes i tot.
Sí?
Pues,
a final d'any, totes.
Sí, bueno, aquest últim trimestre acostumen a arribar i nosaltres som els primers interessats que es faci el que sigui, com més informació tinguem, perquè sempre es parla de la manca de dades i sempre que es treuen les dades es treuen sota les nostres, i llavors només tens les dades de les captures, i això no és el que voldrem. Jo ja quan has dit això de l'estudi ja estava pensant Noruega, Dinamarca, Suècia, països seriosos,
ja.
Que ja quan es fa un estudi es fa amb cap i ulls i són persones molt difícils de poder entrar per qualsevol de les bandes, ni els pescadors, ni les administracions, ni les ONGs, no. Ara, si es fes, bueno, m'agradaria veure'l, perquè el que passa que això no ho veurem. Hi ha molts interessos creats aquí amb moltes coses. I mentre vagin siguent els pescadors els que només sortim així parlant, això a nivell mundial o a nivell europeu no els hi suposa un gran problema. De moment no els hi suposa un gran problema. Almenys és la meva percepció, eh?
Sou pocs, encara. Sou pocs. Escolta'm, per cert, ara que dieu de sortir a pescar, autogestió dels dies de treball, que és el que a partir del gener tocarà fer i que reclamàveu des de les confraries catalanes amb el suport de la Direcció General de Pesca, amb el Sergi Tudela, que també estava molt a la línia. S'ha aconseguit o no?
Jo crec que sí. Amb això hem sigut el cap de trons, els que han empaitat això cap endavant i li han fet veure a la Secretaria General de Pesca Marítima que és el millor dels camins, fer gestió conjunta i utilitzar les confraries per fer un seguiment de quin és el consum dels dies, perquè encara no sabem quants dies tindrem, sabem més
no.
o menys... No, sabem
si és
una xifra total aproximada, ara ens, bueno, caldrà dividir-la pel nombre de barques, i suposo que la Secretaria ho tenen més clar i tampoc ho volen dir negre sobre blanc, però que està clar que les eines idònees per poder implementar aquest pla plurianual i fer un seguiment de quins són els dies que es facin servir i quins no, i els resultats són les confraries. Li farem la feina fàcil, sobretot a l'administració pública. Una altra cosa és que un dia analitzarem l'esborrall, si vols, que tenim temps fins al dijous per fer al·legacions. Però que...
Dijous?
El dijous, aquest dijous.
Vale.
Però que ja apunto només una. A mi em crida l'atenció que aconseguim això perquè ho entenen, ostres, sí, aquest és el camí, i llavors ens diuen a l'esborrall que es faci així, que sigui per grups de bucs de cada confraria, que es promourà això, sí. I a partir d'aquí es diu, bueno, i si algú es salta la regla, pues el responsable serà l'armador, el patró, i l'entitat que els uneix, en aquest cas la confraria, també, amb responsabilitat solidària, i dius, perdoni,
hola.
Vostè com a administració, si algú comet una infracció, també respon solidàriament?
Hòstia,
llavors, a mi per què m'ha de posar? Vull dir que hi ha absurds, encara, sempre hi haurà absurds, no? Però que, entenent el camí, al final se'n van un pas massa, no?
Vale, se passen de largo.
Sí.
Sé que has de marxar, Antoni, ara... Ai, Antoni, perdona, Jaume, disculpa.
Sí.
Sé que has de marxar, no sé si vols fer algun apunt més, i si no t'acomiado ja.
Bueno, no, tal com ha dit el Toni, no? El dissabte vam tenir reunió totes les confraries que es veuen involucrades directament amb l'1 de gener, que tu dius que falta un mes i 5 dies. En 5 dies es poden fer meravelles.
Ah, val, d'acord.
I... sí, home, clar. Són... sí, avui som dilluns i els dilluns normalment sóc optimista, saps? Encara divendres ja ho torno a veure tot negre, però els dilluns encara estic molt optimista. No, a veure, és el que molt bé explicava el Toni, no? Hi ha uns acords o uns punts que sembla que es mantenen i entenen que la bona gestió té que tenir un premi, per més que nosaltres no reconeixem que el premi que han fet no és el que ens donen, ni molt menys. Però bueno, almenys ja ens han dit, bueno, ho heu fet molt bé, dos copets a l'esquena i seguiu treballant així. Ja està bé, almenys t'ho reconeixen. Si fóssim divendres et diria... està bé per aquest any, però el problema serà d'aquí 2 o 3 anys quan ja es vagi aplicant la totalitat d'aquest multianual plan, no? El primer any no implica molt, el segon implica més, el tercer més, tot i que tot això hi ha tantes variables que al final hasta jo em perdo de les variables que tenim. Però bueno, hem de ser optimistes, entendre que s'ha fet una molt bona feina des de Catalunya, l'administració catalana i tots els responsables de les federacions pues, ho han treballat molt bé, la veritat. Han sabut arrossegar amb el carro amb els altres i per més que sàpiga greu amb els altres, entendre que aquí porta anys mirant de gestionar i de treballar sobre tot aquests temes de cogestió que s'està fent aquí, han d'entendre que les altres comunitats no han fet res. Yeah. Hosti, si és que no han fet res en 10 anys, pues, no és que tinguem un gran premi, perquè és una cosa que és miserable, però almenys tenim un reconeixement conforme que aquest és el camí. Bueno, nosaltres vam començar, si els altres s'uneixen, possiblement, m'agradaria parlar, d'aquí 10 anys ens trobem el Toni, tu i jo, i l'Ivan que tinc aquí davant, i puguem seguir parlant de pescadors. És que és la base de tot, no? Mirar de no perdre més massa social i que puguem això, puguem disfrutar de que encara tenim peixos, de que s'ha gestionat bé, que hem mantingut la mar i que som pues 100% sostenibles i 100% rendibles i amb això jo és amb el que m'agafo.
Gràcies, Jaume, per haver-nos acompanyat, que vagi molt bé.
A vosaltres, Toni, una abraçada, company.
Porta't bé, igualment.
Cuida't. A reveure. Amb tot això em queda un dubte. Imaginem-nos que, bé, fem aquest esforç, no? aquest quadrant de sortir a pescar uns dies, d'altres no sortim a pescar, i agafo jo la meva barca i surto a pescar. Pum, i aquell dia no pesco res. L'he perdut?
Sí, sí, aquí és un altre dels problemes. I ara et parlo de memòria. Em sembla que és l'article 4, que parla de dia de pesca. I diu, serà dia de pesca el dia d'activitat pesquera. Llavors, el que li demanem a l'administració, i què és activitat pesquera? Perquè, clar, si el sortir per la punta, encara que giri cua i torna a entrar, em diuen que l'has consumit...
Home.
Llavors és molt important, per exemple, pues, què entenen ells per activitat pesquera? Activitat pesquera seria que calis l'ormeig... Vale? I que estiguis un temps a velocitat de rossec. Vale. Pues aquest dia s'hauria consumit. Però això ens ha de permetre pues, també mal temps. Bueno, si ens quedem a casa, ens quedem a casa. Haurem de no córrer tant, no tenir tanta pressa per sortir a mar i pensar. Vale? I dir, vale, mira tu, demà ve temporal...
Sí. O ha plogut molt, això ha baixat molt tall aquests dies...
Exacte. Eh? Igual que nosaltres mantindrem la nostra política de vedes, d'aturades... biològiques, que és algo que venim fent des de l'any de la catapum,
sí.
Sobretot va començar l'encerclament i després es va enganxar a l'arrossegament, i el que volem també és que se'ns reconegui. Hem fet, durant tots aquests anys, nosaltres hem estat donant el recurs uns dies que hem deixat de treballar de manera voluntària. Com que la base de càlcul d'aquests dies a repartir es fa en funció de quants dies ha treballat cada barca individualment, i llavors el que es fa és un sumatori i es reparteix entre tots, molt bé, resulta que les embarcacions catalanes, en el cas de Tarragona, que sempre fan 2 mesos de veda,
sí.
I Girona i Barcelona, que en fem 1 mes de veda, aquests dies significaria que tu has treballat menys al cap de l'any, vale? I dius, bueno, s'ha de tenir en compte a l'hora de sumar que, escolti, no, jo haig de començar al mateix nivell, com si els hagués treballat, o busqui vostè la mecànica de compensació, perquè hem estat fent un esforç, una gestió anterior.
Déu-n'hi-do, no és fàcil, tot això,
i
serà un mal de cap de nassos.
És complicat. Jo trobo que és molt complicat, i suposo que començant a caminar ens haurem d'agafar de les manetes, i això és com els matrimonis.
I després, una altra qüestió que també em plantejava l'altre dia, i és, vale, no sortim a pescar, aquell dia no hi ha peix, d'acord? Què portem als mercats? És a dir, el peixater o el consumidor, el comprador, aquell dia no trobarà peix fresc del dia.
A veure, el dissabte que vam tenir aquesta reunió al departament orquestrada per la Direcció General de Pesca, on es va aprofitar doncs, amb els representants de les confraries que tenen flota d'arrossegament, pues, parlar entre tots, explicar una mica com estan les coses i cadascú pogués preguntar, l'Eusebio Rosales, el president de la Federació de Tarragona, va fer aquesta reflexió de dir, bueno, això ens ha de servir perquè parem atenció i ens organitzem millor entre tots. Si jo veig que tinc mal temps, bueno, sortiran els d'altra banda, no?
Val.
I viceversa. I llavors, no mirar que no està tots amarrats, perquè sempre el mercat tingui producte català, perquè el que, si no, vindrà d'un altre puesto. Vull dir, no, nosaltres ja cobrim un 15, un 18% de la demanda, l'hem d'atendre, i a més és la de producte de més qualitat, no?
Jo ho deia per això, perquè, bueno, al marge de que ara que has dit Tarragona tenen el merder de, bueno, tenen lo de Mercadona i tal, no? Que aquests ja veurem com s'ho muntarà, però aquest és el seu problema. Però jo ho deia per això, perquè, clar, si ja som insignificants, perdó, si ja en som poc importants ara, no insignificants, poc importants ara en el global de peix que es ven, si a sobre permetem que la gent s'acostumi a trobar un altre producte, ja ho sé que l'altre producte ni serà tan bo, ni serà tan fresc, ni serà tan... Però al final, això és com les croquetes, que abans les compraves a la carnisseria i estaven molt bones i van començar a venir les congelades i al final tots ens hem acostumat a menjar croquetes congelades. No hi ha cap com les de la mama, no? Però, però al final tirem tots de croquetes congelades.
Sí.
Que no ens passi això.
Bueno, jo espero que no. Jo crec que serem capaços d'organitzar-nos. Tampoc hi ha de significar una reducció tan fulminant que veiem un canvi. Jo de veritat tinc l'esperança de que, deia jo abans, la flota crec que està ben dimensionada, avui dia es troba ben dimensionada. L'objectiu ha de ser no perdre cap embarcació més, perquè són llocs de treball directes i indirectes. I aquestes barques, estic convençut, es començaran a guanyar la vida, no puc dir tan bé, però com ara o millor. Aquesta és la meva predicció.
Vale.
O desiderium. El meu desiderium.
Apunteu el d'allò. També és veritat que cada cop s'està... L'altre dia em sembla que va ser divendres que parlàvem amb la gent de... No, va ser divendres que parlàvem amb la confraria de pescadors de l'Ametlla de Mar. El Sonso, el separen entre els Sonso.
A l'Ametlla?
No, a l'Ametlla no. On va ser que ens ho van comentar? No me'n recordo. La setmana passada, parlant amb algú, deia que els Sonso el separaven entre Sonso més gran i Sonso més petit. Entre dues mides. És a dir, el que s'està fent a la gamba ja es fa altres espècies per donar també més valor al més buscat, no?
Sí.
Jo crec que aquest és un sobreesforç que fa el pescador i que també, d'alguna manera, li acabarà portant uns rèdits, no? Li acabarà d'alguna manera, millorant la...
Sí, hi haurà un retorn.
Exacte.
Són experiències com la de Palamós, que deies la gamba, o el Sonso amb Arenys de Mar i les confraries de Girona, amb aquest pla de gestió que va ser el capdavanter i d'aquí han vingut més. Vull dir que a Catalunya també tenim ja un munt de plans de gestió i que són exemples de com donar-li la volta i que funcioni.
Antoni, t'agraeixo molt que ens hagis acompanyat. Ens hem deixat de parlar moltes coses, de les noves portes aquestes que dona, de l'arrossegament i tal, però això per un altre dia.
Com vulgueu.
Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Que vagi bé.
Avui cuinem amb...
Vicenç Folgado. El xef del restaurant Orígens de l'Escala ens acosta una recepta que no és ben bé el que sembla. Els nostres ulls veuen un plat concret, però en realitat és una invenció gastronòmica. En voleu tenir més dades? Escolteu.
Hola, bona tarda. El plat que presentarem avui és un postre i l'anomenem pa amb tomata i fuet. És el que se'n diu un trampantojo. La definició de trampantojo, bueno, és simplement que a la imatge o el que veus tu quan et porten a taula realment no és el que et menjaràs. És mirar d'enganyar a l'ull, a la vista, i fer-te creure que et menjaràs una cosa però és totalment una altra. El postre, com ja hem dit, és pa amb tomata i fuet, i el que mirem de fer és convertir el que seria el fuet L'elaboració és molt simple i divertida. És agafar i construir una ganache de xocolata, que una ganache simplement és xocolata amb una mica de nata, val? I el que fem és juntar aquests dos elements, nata amb xocolata, i llavors el que introduïm són una mica de fruits secs. Nosaltres fem servir ametlles torrades. El que fem amb això és fer com una pasta, val? Que quan es mescla amb calent simplement tens xocolata amb nata fosa amb el fruit sec. I el que fem és introduir-ho a la nevera. Quan això qualla, agafes i es transforma en una massa bastant dura. Llavors tu li dones una mica de forma i li fas una forma com si fos un fuet, com si fos una salsitxa. Llavors aquesta salsitxa s'embadurna amb una mica de sucre glaç, i el que simbolitza el sucre glaç és el mo que té el fuet. Llavors simplement el que hi fem, un toc divertit, és agafar el fil d'un fuet real, li traiem tota la carn, que quedi ben net, el netegem ben net, i lliguem aquest tronc de xocolata, aquesta salsitxeta de xocolata, amb el fil del fuet real, i llavors la imatge que tens és bastant divertida. Llavors, per un costat ja tindríem el fuet. I per fer la tomata és molt simple. Simplement agafem una miqueta de colis de maduixa, que és maduixa triturada amb sucre, i llavors hi fiquem formatge cremós amb gelatina, amb fulla de gelatina. Tot això es fa amb calent. Repetim la mateixa operació. Quan ho fas amb calent, tens una massa, una pasta, i llavors el que fas és donar-li una mica de forma amb una mica de paper film. Introduïm aquesta massa dins un quadradet de paper film i l'emboliquem. A l'embolicar-lo, quan el fiquem a la nevera i qualla aquesta gelatina amb el formatge cremós, quan treus el paper film, simplement et quedeu com una espècie de bola amb les marques del film, com que l'hem embolicat, i llavors quan treus el film sembla una mica la forma de la tomata. Perquè sembli més real, simplement agafem la part verda de la tomata, el que seria la per on penja la fruita, i li fiquem a sobre d'aquest formatge cremós amb el colis de maduixa, i llavors agafa exactament la mateixa forma que un tomata. I després en el pa, el que fem per fer veure que és un pa normal, fem un pa de pessic que el que fem és introduir en un sifon, ho fiquem dins un got de plàstic i llavors aquest got de plàstic entra un minut al microones. Simplement es treu del microones, es treu del got de plàstic i llavors tenim com una espècie de pa de pessic que simbolitza el pa. I ja tindríem el nostre plat de postre de pa amb tomata i fuet.
Doncs aquest és el plat que ens proposa avui en Vicenç Folgado.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
I encara a la recta final del programa ens n'anem per saber el preu del peix cap a una cofradia del sud del país. Cap a on, Lluïsa?
Concretament, ens anem cap a la Ràpita perquè tenim a l'altra banda del fil telefònic el secretari de la Confraria Verge del Carme, Joan Balaguer.
Joan, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Avui heu pogut sortir a pescar?
Sí, cap problema. Ahir sí que feia mala hora i no sé si hagués pogut, però avui, bueno, hem sortit a les embarcacions sense cap problema.
Què és el que podríem dir, Joan, que avui heu agafat des de la Ràpita? Què és el que més ha pescat?
Doncs mira, el que més ha pescat és el gran blau. Ja fa temps que anem capturant molts quilos de gran blau. Concretament, avui n'hem subestat 2.600 quilos. I, bueno, preu de llotja, que ja sabeu que fan falta els impostos, taxes, edifici... tot està a un euro, o sigui que això és una espècie que, bueno, fa molt bon arròs, fa molt bon caldo, i per tant, aquest preu jo suposo que es pot trobar a tots els mercats.
Després, sí, també, Digues.
Sí, no, digues.
Anava a dir que el cranc blau ja forma part de la nostra gastronomia, però encara té potencial.
Sí, home, jo crec que s'ha de conèixer més per les altres zones. O sigui, el nostre territori ja està instaurat ja fa uns quants anys que tenim la seva presència i que l'hem incorporat a la nostra cuina. No, ara és bueno, la feina de divulgar com se cuina, com se pot elaborar i, bueno, que altres parts de Catalunya, en aquest cas, puguem gaudir d'aquest producte.
Més coses, a banda del cranc blau, d'estos 2.600 quilos que heu subestat avui?
Doncs, pues, bueno, de galeres, que també és un altre costat, sí que, bueno, que fins ara era les captures en l'any, jo crec que si hi ha venit entre el cranc blau i la galera l'espècie que es captura més. L'Helena m'ha fet 1.700 quilos, i també posa un preu mig d'uns 4 euros, no? Falta també el dia dels impostos, taxes, etc. Però bueno, una galera també per a fer caldo és, i per a fregir, bullit, o sigui, és una espècie que també es pot fer moltes sortides. I com a peix el que hem agafat més és el nois, el caget, diuen, del nord. No, i hem agafat 1.000 quilos i després va un preu mig d'uns 3.6.
Hi ha tres espècies que es continuen agafant ara. No sé si el polp encara continua sent també una d'aquestes espècies, sí, bueno, de pesca.
Sí, polp n'han agafat uns 880 quilos, el preu mig del pujant, per ser que és una espècie que ara mateix està molt demandada. L'han venut a 8 euros de mig al quilo, màxim de 10, mínim de 6. I és un producte que, bueno, de moment, doncs, els 880 quilos són bastants de quilos i el preu que ha anat, doncs, és una quantitat important.
I llagostí, que no l'has nombrat, és que no s'han agafat o no ha sigut una de les destacades?
No, llagostí és un idó, hem agafat 460 quilos i el total de l'any ja portem 55 quilos de llagostí, no, de l'any, que hem superat la xifra de l'any passat i, per tant, passa a ser la segona captura més important de aquest segle, de fer el que pot fer de segle. I des de l'any 85 també, la segona, que són les espècies de les que compto, sí, és la segona captura més important de la història.
Déu-n'hi-do, escolta'm, doncs vol dir que...
Superant l'any passat, que era la segona.
Jolín, doncs moltíssimes felicitats, enhorabona des d'aquí. Escolta,
bueno, digue'm. Enhorabona, si és una miqueta de preu, que n'hi ha molt, però he quedat a les taules.
Això d'aquí un mes hagués estat bé, eh? D'aquí un mes hagués estat bé, pel Nadal.
Bueno, però és bon moment per a començar a fer previsió, també.
I tant que sí.
Joan,
moltíssimes gràcies per haver-nos atès, que vagi molt bé.
Molt bé, gràcies. Vinga.
Fins després, a reveure. Doncs amb aquest somriure i amb aquesta bona notícia posem punt i final al programa d'avui. Us hem estat acompanyant des de les 4 en aquest programa Mariner de Catalunya i ara marxem a preparar-la de demà. Demà a les 4 i tornem a ser aquí a la vostra ràdio local. Gràcies per seguir-nos. Fins demà.
Segueix la llum del far.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Aquest mes de novembre connecta amb una de les badies més belles del món.
La Badia de Roses. Cada cap de setmana a Roses, Empúria Brava, Sant Pere Pescador i l'Escala Empúries trobaràs activitats totalment gratuïtes per al cos i la ment.
Més informació al 972-770603 i a badiaderoses.com.
Sent la badia.
A l'Escala, peix de l'Escala.
Pregunta-li al mar que ella respondrà. No et faci vergonya, pregunta-li al mar.
Quan vagis a la peixateria, compra peix pescat a casa. Reclama el peix etiquetat a l'Escala. Aquest és un missatge de la Confraria de Pescadors de l'Escala.
Quan vulguis no equivocar-te, pregunta-li al mar.
Aquest Black Friday, avança't al Nadal. Vine a Perfumeria Teica i aconsegueix un 20% de descompte en tots els seus productes. I atenció, fins a un 45% de descompte en moltes fragàncies. No t'ho deixis perdre. Divendres de novembre, Black Friday a Perfumeria Teica, de Torroella de Montgrí, Palafrugell i l'Escala.
Què et semblarà aquesta cançó, Mireia? Què et semblarà? L'he treballat per no repetir cap trosset de melodia. L'he concebut per poder dir-te com m'inspires cada dia, Mireia. Mireia, algú t'ho havia de dir. Germana, neta, neboda, filla, cosina, amiga i pilar, que tothom et mira, que tothom estima, i em ve repetir, i em perdonaràs. Tu que cuides cada nota del compàs, que camines sense por pel pentagrama, i que fas que tots vulguem formar part de la teva sinfonia. Mireia, Què et semblarà aquesta cançó, Mireia? Què et semblarà? És tota per tu, per sempre més, Mireia.
Per què és tan important l'etapa dels 0 als 6 anys? Com puc saber què necessita el meu fill? Què li puc regalar ara que s'acosta Nadal?
El Montessori Palau Montgrí us ofereix la xarxa.